Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta tertúlia, aquesta hora del vermut pre-Sant Joan, gairebé podríem dir, i una hora del vermut que hem de començar abans de presentar els tertulians que ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Falset, amb una disculpa, ja que aquest matí hi ha hagut alguns problemes per tal de poder escoltar la ràdio amb la qualitat, en el sentit que normalment té aquesta emissora. Demanem disculpes, doncs, als oients que avui no, aquest matí no han pogut disfrutar de Ràdio Falset com és l'habitual. Ara sí, moment de començar a conèixer qui estem a Ràdio Falset i donar la benvinguda al Miquel Jardí. Bon dia.
Bon dia.
I al Maria Arbonès, bon dia.
Bon dia.
A tots dos per aquest dia ja que comença a ser d'estiu i com dèiem de pre-Sant Joan, acompanyant-nos per repassar una mica l'actualitat de la nostra comarca, que ens porta a parlar d'eleccions, dels ajuntaments i també d'una qüestió que és la que amb la que m'agradaria començar, perquè és un d'aquells dies que em fa molta gràcia i em va molt bé que vingui gent més gran que jo a la tertúlia, perquè un fet com aquest trencament de la Federació de Convergència i Unió, alguns és tota novetat i sorprèn, o almenys a mi em va sorprendre veure el Josep Brull, que és el màxim representant de Convergència, amb tota tranquil·litat dir que s'havia acabat la federació com aquell qui se li ha trencat un got o un fet molt normal i dius, home, jo tota la vida havia vist lo de Convergència i Unió i ara serà Convergència o Unió. Com ho veieu els més grans? Sí.
Convergència i Desunió.
Ara sí, però com ho heu vist?
Home, el Josep Rull diu que ho va dir tranquil, com si només hagués trencat un got, perquè ell ja fa molt, molt de temps, més de 2 anys, que això s'ho veuen vindre, vull dir, no els hi ve de nou. Ens ve de nou potser més a les persones que no estem al tanto de la política, però jo que ja estic al tanto, també m'ho ve a vindre. Vull dir, aviam, aquí...
Que havia dos missatges era clar, però que pues... aquests dos missatges en menys de 4 dies, que és com ha anat el que es diu l'ultimàtum de Convergència, la reunió del comitè de Unió, la decisió de sortir del govern, i 24 hores després l'anunci de que s'havia acabat, estem parlant de, en menys d'una setmana, s'han acabat 34 anys de federació.
Però això es ve a venir, no? Jo crec que aquesta ambigüitat que ha jugat no Unió Democràtica, sinó part dels dirigents de Unió Democràtica a Convergència, i fins i tot crec que a certes pretensions del país, doncs, no serveixen. I bueno, per fi, doncs, ha passat. Jo crec que, home, responsable únic no, i destacat tampoc, però vull dir que aquí jo crec que ja des de fa molt, molt de temps Duran i Lleida hauria d'haver deixat pas a nova gent, no? A noves idees. Penso també que aquesta ambigüitat, sobretot els començaments del partit d'Unió Democràtica de Catalunya, no lliga amb certs principis fundacionals d'aquest partit. Recordo postulats, recordo persones com Carrasco i Formiguera, no? Aleshores, clar,
molt citat últimament.
Sí, sí, però... aquesta ambigüitat de si... bueno, allò de la poteta i Ramoneta, no? Jo crec que en molts sentits, doncs, aquest pla sobiranista bueno, doncs s'ha de definir, i bé, aquesta postura d'Unió Democràtica per Convergència, doncs, no serveix, i molt millor, doncs, anar sols de cara, doncs, al 27 de setembre.
Jo crec que això, mal ens pesi, jo crec que la separació d'Unió de Convergència a la fulla de ruta sobiranista anirà bé. Anirà bé perquè pensem que també hi ha una part molt important d'Unió que és sobiranista. Entre ells, el portaveu el castellà, que no para de fer moltes declaracions pels mitjans, i a més s'ha ficat a disposició sincerament el president de la Generalitat. Aviam, el que ha passat amb Unió m'estranya molt i tot que hagi passat, perquè no van saber veure el que va passar amb el PSC, o no ho han volgut veure, Però jo això després de les eleccions el 24 de maig, que el PSC pues, no s'ha pogut mai llegir el que la població de Catalunya majoritàriament vol, no ho ha sabut llegir ni ho ha sabut acceptar, i aprofitant-se de que havia passat això amb el PSC, que haguéssim pogut unir a dir, pues, escolta, reflexionem una mica, que veiem... I bueno, la seva reflexió va ser convocar aquesta consulta, que va guanyar el sí per un marge de 170 i pico de vots, vull dir que tampoc. Llavors hi ha un 49% d'Unió que no està amb el sí, que està amb el no, o sigui que està a favor del projecte sobiranista.
El pitjor resultat que es podia donar, perquè, sí, perquè és una mostra pública de dir som un partit però que...
Dividit, sí.
Amb una esquerda al mig, impressionant.
Un partit petit i el damunt dividit. I com que jo crec que Unió no s'ha pogut tampoc llegir bé el que el poble de Catalunya vol, que és que m'estranya i tot que no hagi sabut llegir bé, però no hagi sabut llegir bé, no sé si perquè Duran i Lleida porta 10 anys vivint a Madrid i ha perdut el contacte amb la seva terra, o és que teòricament no té massa explicació de per què no s'ha sabut llegir aquesta lectura. I a més, molts dirigents de dintre, dirigents importants d'Unió que estan a favor del procés, és una cosa com estranya i tot el que ha passat. Bueno, això és el que ha provocat el trencament, perquè és un partit entre ell dividit. I clar, el president Mas pues, ha acceptat de seguida les dimissions dels consellers, perquè és que amb ell li va bé. Vull dir, tindre un corcó dintre casa, aviam, jo ho sé de bona tinta perquè he anat amb reunions polítiques i jo que sóc membre d'Esquerra i tot, pues, jo sé que, per exemple, acords presos en poca estona entre el senyor president Mas i l'Oriol Junqueras, les decisions importants preses en poc temps, bueno, parlar amb en Duran i el Duran pues, fotre-li dues bufetades bueno, verbals, el president Mas, escolta, però què has fet, que això no estic d'acord, i això era un entrebanc constant.
El Duran viu molt bé a Madrid,
Sí,
Viu. Des de 1987 que és president d'Unió Democràtica. Abans també ho havia estat 3 anys i del 87 fins ara doncs és president. Jo insisteixo, jo crec que Duran i Lleida ja fa molt, molt de temps havia de buscar un relleu. I després hi ha una altra cosa molt important també, no? Que és com en els moments actuals polítics com s'administra el centrisme. El centrisme no existeix, és difícil, no?
No, en moments, moments molt importants no pot existir el centrisme, o sigui, has d'estar d'un costat o de l'altre. Però, bueno, el moviment sobiranista també pot haver gent de centre, d'esquerres, de dretes, vull dir, això sí que no té la més menor importància. Aquí és el que va dir l'altre dia l'Oriol Junqueras, que el més important és el país davant de les sigles dels partits. I que votin sobiranisme, amb ell tant li fa que siguin de dretes com de centre com d'esquerres. La qüestió és que votin a favor de la independència. I això és el que m'ha estranyat, que durant tants anys, amb l'experiència tan política que té aquest senyor que es diu Duran i Lleida, això no ho hagi sabut veure o captar o llegir. És que m'estranya quan reflexiono això. Però com pot ser que aquest home, que se suposa que és un home intel·ligent, això no ho ha sabut veure? Perquè estem parlant de la gent del seu, de la seva terra, no estem parlant de gent de Madrid, estem parlant...
Ja, però potser hi ha gent a la seva terra que creu que el projecte sobiranista de Catalunya no va en cap lloc i el que cal per Catalunya és un projecte federal.
Té tot el dret a pensar això.
No, o sigui, el primer i l'últim que ho pensa i ho defensa.
Bueno, i llavors és quan s'equivoquen, perquè no saben llegir el que la gent els demana, igual que el PSC. Ells estan en contra de la independència, això ho han dit amb activa i amb passiva, i tenen tot el dret a dir, per això som un país democràtic. Però llavors, quan arriben les votacions i tenen aquests vots tan minsos, hosti, per què ha passat això? Home, per què ha passat això? Perquè no esteu fent cas a la gent del carrer? Clar, no us fiqueu d'un costat, ells estan a l'ambigüetat, estan al limbo. Tant la PSC com Unió, estan al limbo, vull dir, no estan...
Bé, el limbo no, ells diuen, nosaltres creiem que Catalunya ha de continuar sent una autonomia, amb més competències o menys, amb un millor finançament que el que hi ha fins ara, però continua sent una autonomia. Hi ha una part que està dient, no, el tema autonòmic ja està, ja és una fase i cal passar a una altra fase.
Bueno, però
el que li passava a Convergència i Unió és que n'hi ha uns que sembla que ja tenien molt clar que s'havia de passar de fase i mentre Unió continuava no, espera, continuem sent federalistes. Clar, dius, si aneu a una estem arribant al punt aquell de que és o tries una cosa o tries una altra. No pots anar el 27 de setembre dient no, és que encara hi ha la tercera via. Clar, això l'electorat difícilment ho entendria.
Però Duran i Lleida, que fa tants anys que és a Madrid, ell ja ho veu que l'autonomia que tenim a Catalunya, perquè ell també ha demanat coses per Catalunya, s'ha de reconèixer tot, és que se n'en foten de naltros. Vull dir, és que aquest home que ho viu amb pell viva, ho viu cada dia que va al Congrés dels Diputats i veu com no retallen, com se n'en foten, el que ens diuen.
Sí, però Miquel, el Duran i Lleida ja li...
És com ja, si es fotés una vena als ulls.
Ja li va bé estar a Madrid, relacionar-se a Madrid,
doncs, llavors,
i
que no
sumar amb aquesta ambigüetat no? que estàvem dient.
Llavors no? Hi ha les conseqüències que els han d'acceptar.
Correcte, correcte, correcte.
I les conseqüències són, és el vot de la gent. I dintre del Partit d'Unió, quasi la meitat, el 49%, doncs, s'ha posicionat a favor de la via independentista, i el 51% no. Vull dir, és quasi un empat tècnic.
Sí, sí.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, per tal de que pugueu també participar en aquesta hora del vermut, que hem començat amb aquesta qüestió, aquest divorci, que permeteu-me que afegeixi, abans de que canviem de qüestió, també posar damunt de la taula que tot i aquest divorci que sembli que a Madrid hagi de tindre conseqüències i de cara al futur també, sembla que a nivell comarcal i centrant-nos en el cas que ens pertoca, que és a la comarca del Priorat, sembla que aquí no tindrà conseqüències. Veurem doncs què passa.
Sí, sí, home, sabem de que a diversos organismes i entitats, el mateix Ajuntament de Reus també, doncs no hi haurà cap dimissió per part dels regidors que formen o que es troben a Unió Democràtica de Catalunya, el Priorat, tu ara comentaves, suposo que en cada cas s'estudiarà com es troben les coses, no? I a partir d'aquí doncs veurem...
Els ajuntaments és molt diferent, això, els ajuntaments... No té res que veure amb la política de la Generalitat. Els ajuntaments, és el que sempre diem, l'Ajuntament, i més els pobles, la gent vota les persones. La gent a vegades passa una mica, si són d'Unió, són de Convergència o són d'Esquerra,
sí,
voten però només
ja,
a la persona.
Ja, ull, això ja de que els ajuntaments i els pobles són diferents. Hi ha gent que la perspectiva la tenen a la política, i amb el criteri de la política, i amb el que tu dius, i amb el que tu fas, i amb el que faràs. Escolta, s'ha vist el resultat de les últimes eleccions, no? Com hi ha hagut canvis substancials, importantíssims, que han trencat aquesta política tradicional, no? Partits com el PSOE, partits com el Partit Popular, fins i tot com Convergència, doncs han donat pas a plataformes ciutadanes que ara ocupen alcaldies i que ocupen llocs importants en les diputacions.
Sembla que tenim la primera trucada del dia, perdoneu que us interrompi. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots. Mireu.
Digui'm, Gaspar.
Cada setmana us vaig a dir el mateix. Jo sóc el més gran de tota la tertúlia. I l'experiència viscuda a casa meva, doncs ara, en aquests moments, i acabo de sentir el senyor honorable president de la Generalitat que ha parlat com un sant home, aquest home es mereix tot el respecte dels catalans. I els catalans que vulguem ser catalans, no separatistes, catalans. Volem que ens respectin la nostra manera de ser com a catalans, com a ciutadans del món. Si no ens respecten la nostra manera de ser, no es mereixen que mos els mirem la cara. I el que hem de fer tots ara, i el dia 27 de setembre, jo demano al poble de Catalunya, tots els que siguin catalans, que tinguin la santa glòria, d'anar a dir, vull ser català, vull que em respectin. Si no anem a votar, se n'en fotran de naltros. Anem a votar i diem que sí, que volem ser catalans. Si ens respecten la nostra manera de ser catalans, ja estem acostumats a pagar a Catalunya. Però que ens respectin i ens facin el que fan els altres, que no serveix per res, perquè ens han fet autovies i trens i dalt i dalt, i no hi ha gent per pujar en cap lloc. I en canvi aquí, doncs mos tanquen i mos tanquen, i els hi sap greu que Espanya pugui tornar a ser gran perquè sigui Catalunya la que els arrossegui. I si Catalunya no els arrossega, no en surten, perquè si no van a col·legi i la primera cosa que fan o que hagin de fer és triar un bon ministre d'educació, malament va Espanya. I senyor Mariano, adeu, no et volem, no et volem, perquè ja em diu, Marià, no, eh? Que tinguin la miqueta de dir, a veure si arreglem la cosa, perquè volem ser tots una família, però respectats com a fills. Bon dia tinguem tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
Anem a votar, anem a votar.
Bueno,
I cada qual que voti, però amb sentiment de català. La política per sapiguem-nos administrar, llavors l'haurem de triar els catalans quan siguem Catalunya. Ara és una demostració de país, de país.
D'acord, Gaspar, prenem...
I el president que tenim ara se mereix que el poble de Catalunya lo respecti i tiri endavant fins al final el que ha demostrat que s'ha posat davant del poble, perquè no ho ha fet cap polític el que ha fet el senyor Artur Mas. Se mereix un respecte.
D'acord, doncs, Gaspar, ens quedem amb aquest respecte
a Catalunya
cap a l'Artur Mas. I veurem què passa el 27 de setembre, perquè a més ja comencem a veure, es torna a parlar de la llista del president. L'Oriol Junqueras ahir publicava un article a l'Ara que parlava d'una aliança per la República Catalana, o sigui, les eleccions del 27 de setembre, tot i que des de Madrid es vulguin vendre i entendre com unes autonòmiques, que en la forma ho seran, tothom aquí té bastant clar que seran del tot menys autonòmiques. Com veieu que pot avançar aquesta diferència de criteri, de visió del que serà el 27-C?
Bueno, Madrid veu el criteri que els hi convé, però els catalans ho tenim molt clar. Vull dir, Madrid que diguin missa.
No, missa no, diuen algo que és veritat, que és bueno, però si el 27 de setembre
no paren d'amenaçar.
Hi hauran eleccions autonòmiques en la seva forma, i és veritat.
No, però si no paren d'amenaçar, si tot és anticonstitucional. Bueno, doncs ells que diguin el que els sembla que haguin de dir, nosaltres farem el que haguem de fer. Ja està.
Jo abans que parlava d'això, no? de criteris, i que en aquestes passades eleccions també doncs, s'ha posat en joc moltes noves ideologies polítiques i que han donat el resultat en alguns consistoris, home, també doncs s'hauria, no ho sé, hauríem de referir-nos a la CUP, que també doncs ha estat una formació política que per la mateixa CUP doncs ha rebut sorpreses agradables, no? O sigui, aquí el priorat doncs em sembla que han obtingut dues alcaldies.
I a Reus,
per exemple, doncs aquesta gran sorpresa per tothom, fins i tot per la mateixa CUP de Reus, d'obtenir 6 regidors, no? Que fins i tot doncs, fins fa pocs dies es parlava de la possibilitat de que el cap de llista, el David Vidal, doncs, sigués alcaldable, o sigui alcaldable. Jo, de cara al 27-S, veig un panorama doncs, important, de cara doncs, a consolidar postures en aquest caire doncs, sobiranistes, important el pes que puguin tenir en treballs conjunts Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. Veurem ara doncs, Unió Democràtica com juga en els propers mesos. Aquí el Miquel també parlava del PSC, no? També en aquestes passades eleccions s'ha vist com el PSC com els socialistes doncs, han baixat de forma considerable. Crec que cal una gran refundació, no, d'aquest partit, de saber doncs quin han de ser el nord, o potser no, o potser doncs esperar un temps, perquè la vida, fins i tot la vida política, són cicles, i d'aquí uns anys doncs torni a ressorgir el PSC com es trobava fa uns anys. El que passa que això és molt difícil quan vas molt lligat del PSOE de Madrid.
I el problema que té tant el PSC com el PSOE és que crec que és un problema molt de base, molt d'arrel, molt de què és el socialisme avui, perquè si s'hi fixeu, menys a França, el laborisme britànic fa 4 dies, i si i em permetreu l'expressió vosaltres i els oients, es va pegar una nata electoral espectacular, que tots els sondejos els guardaven com a guanyadors, i no, fins i tot van perdre representació a Westminster.
Permetem dir-me una cosa, parlem de molts partits, però no parlem, no sé si aquí al Priorat hi ha hagut alguna implantació de Ciutadans, no sé si algun ajuntament, crec que no.
Crec recordar, però, i parlo de memòria, que no hi ha hagut ni llistes.
Però com aquesta força política de centre-dreta, tot i que ells doncs ho venguin com una nova forma de fer política, de centre-dreta, doncs està ocupant amb aquest discurs de, bueno, de netejar, de transparència, etc, etc, doncs està ocupant ajuntaments, diputacions i altres organismes.
Bueno, això són vots perduts, les pujades de Ciutadans, però són vots perduts
del
PP i alguns del PSOE.
Bé, vots perduts, no, Miquel, el que passa és que Ciutadans diu una cosa, i ho he dit en més d'una tertúlia, suposo que us diré en alguna més, que és que tant Ciutadans com Podem, però ja que estem parlant de Ciutadans, centrem-nos en aquest cas, estan dient coses que l'electorat vol sentir que no es repetiran càrrecs.
Jordi,
no, perquè això ja ho acceptem.
Perdona.
D'on han sortit? Els vots els han sortit de gent descontenta del PP.
Perdona, el cap de llista de Reus, a la campanya no es va basar, o sigui, es va basar el seu diàleg o la seva campanya, el seu programa, amb el que deia el Rivera. Ja està. O sigui, i això ho fa la majoria de candidats a moltes ciutats catalanes.
És que on han entrat hauran de passar la prova dels 4 dels 4 anys, que una cosa és clar, molt fàcil quan et presentes i tens un determinat discurs, a veure què li passa amb aquest discurs quan el portes o tens l'oportunitat de portar-lo a la pràctica, o tens el desgast, si voleu, d'aquesta manera, del dia a dia.
Sí, però com que la majoria estan a l'oposició, això ja els hi va bé, no? Aquest treball que tu deies de seguiment, de transparència, això, bueno, doncs es dedicaran a fer des de la crítica, doncs, bueno, el que toqui, doncs, analitzar del treball del govern, i fer bueno, postulats com van fer el dia de la investidura de l'alcalde de Reus, que ja van, doncs, ja en van muntar una, no? Pel tema del català.
Què va passar? No recordo.
Sí, que alguns regidors, doncs, deien allò per imperatiu legal, i ells volien això, doncs, portar-ho a l'administració corresponent per dir això, per fer una denúncia.
Vale. Sí, ho sabia, però no ho recordava.
Ja que surt el tema, i abans ja ha sortit, però jo volia que ens sentessin i que ens ho expliquessis bé, Maria, per això trobo que és molt interessant que de tant en tant ens acompanyis a la tertúlia, perquè no diré que vivim d'esquena a Reus, però sí que m'agrada que la nostra audiència pugui, si no conèixer els intríngulis, si almenys una mica una pinzellada de què passa a la capital del Baix Camp, si tenim en compte, sobretot, que aquestes eleccions, abans tu fes referència al fet de l'augment de la CUP, també important la presència d'Esquerra Republicana, que pot ser una cosa normal, però que l'Ajuntament de Reus no ho és en cap cas, i crec que són quatre, amb quatre regidors, si m'equivoco, corregeix-me.
La CUP?
A Esquerra Republicana.
Dos.
De 0 a 2.
Sí.
Vulguis o no, és un dos. Fet, trobo que ha destacat pel fet de en clau sobiranista, si sumés els de la CUP i els d'Esquerra, però sobretot hi ha el tema, per mi, que és el govern en minoria de CiU. Clar, és com es llegeix o com es veu a la capital de Baix Camp aquest fet, aquesta solitud que tindrà el grup de Convergència i Unió a l'hora de governar, que vol dir que els altres, depèn del que proposis, si la resta s'uneix, tothom ven.
A veure, es veu com l'obligació que té en Pellicer i companyia de fer una nova etapa de govern, no? O sigui, ara sí que constantment aquí s'hauran de sentar a la taula i amb altres forces polítiques negociar i pactar, que doncs potser ara aquests quatre últims anys això no es feia tant, però no es feia tant, i ara doncs s'haurà de fer més. Govern fràgil, home, sí, hi ha aquesta aparença, però vull dir que en molts països d'Europa la política ja es fa des d'aquesta característica, o sigui, amb minoria i anant fent.
Sí, però jo aquí crec, no tenim gaire tradició.
Jo crec també que en els propers anys algun partit s'afegirà al govern, al govern actual de Reus, no? I pel que fa, doncs, a la CUP, els 6 regidors, que també doncs, hi ha hagut sorpresa perquè ningú s'esperava 6 regidors, ni ells mateixos, i també sorpresa doncs, de molta gent que ha votat la CUP perquè esperaven que David Vidal fos alcalde, amb aliances, amb altres forces polítiques, i a partir d'aquí doncs, pogués fer d'alcalde. Finalment això no s'ha produït, la CUP diu que no vol sumar-se amb ningú i que treballarà des de l'oposició. Jo crec que serà molt, molt interessant aquests 4 anys. Hi haurà un dia a dia polític doncs, molt, molt convuls, hi haurà, clar, perquè clar, són 7 regidors que s'han de repartir un bon nombre de carteres, no? I això també serà doncs, molt, 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 molt important veure fins a on, com es porta doncs, aquest tipus de responsabilitat, no? I en aquest sentit també és molt important el treball de molts tècnics d'allà de l'Ajuntament que d'alguna forma són en molts aspectes el motor, no de l'Ajuntament de Reus, sinó de molts consistoris, no? Els tècnics mateixos.
Perquè com va quedar l'Ajuntament de Reus? Ho va llegir el seu dia, però desgranos, com va quedar això?
Convergència 7, la CUP 6,
Esquerra 2,
Després hi ha el PSC, bueno, Ciutadans 4, PSC 4, Ciutadans, PSC 4, n'hi ha un altre amb 4, després ja, ara en Reus...
Ara
en dos,
Reus, sí.
I ara... Ara Reus amb 2 i Esquerra Republicana amb 2.
O sigui que si la CUP i Esquerra haguessin volgut pactar, haguessin pogut tindre l'alcaldia.
Sí. Una de les opcions era aquesta. També, doncs, el primer a sortir en escena, després de les eleccions, va ser el Partit Socialista, que va, d'alguna forma, doncs, oferir a la CUP la possibilitat de que agafés l'alcaldia doncs, sumant-se o aliant-se doncs, amb altres forces polítiques. No? La CUP ha parlat amb Convergència, ha parlat amb totes les forces polítiques, la CUP ha dit que amb els socialistes i amb Esquerra Republicana doncs, no es van entendre. La CUP també va posar sobre la taula 12 principis inamovibles, que allò doncs ja va ser a partir d'aquí els tractes o les reunions ja eren difícils de poder gestionar, etc, etc. I finalment doncs Pellicer ocupa 4 anys més l'alcaldia de Reus.
4 anys que se li que els plantegen, o almenys es preveuen que no seran gens fàcils.
No seran plàcids. No.
No seran ni plàcids ni fàcils, perquè a més suposo que convindreu amb mi que tant al país en general com en els diferents municipis i pobles, començant per aquí Falset, però també a Reus, eren unes eleccions importants de cara a veure què es faran els propers anys. Perquè a més Reus jo fins i tot crec que té l'afegit de que ha de decidir cap on va i quin paper juga en la demarcació. Jo entenc que l'època, ja ho sé que sonarà molt, molt grandiloquent, però que l'època de que Reus és important per ser al mercat del Camp de Tarragona, això ha canviat perquè canvia la societat i el tipus de relació, i en aquestes s'havien de començar a veure cap on anava la capital del Baix Camp. Seria interessant veure com almenys des de l'Ajuntament com s'articula a respondre aquesta pregunta.
Bé, Reus sempre ha treballat, no? Des de fa molt de temps aquella capitalitat territorial, no? I amb d'això, no? I en competitivitat amb Tarragona. Però ara cerca també, home, doncs cal considerar altres poblacions que també fan un treball destacat dintre del Camp de Tarragona, amb aquesta capitalitat, que pot ser Montblanc, pot ser Cambrils, pot ser Salou, pot ser fins i tot falset, no?
Aquest és un altre tema.
O fins i tot la comarca del Penedès. Comarca del Penedès es comenta de que ja s'adreça més cap a Barcelona que no a les comarques de Tarragona, no? Si la pregunta que em fas és de que si Reus ha perdut aquesta capitalitat, home, jo diria que en alguns aspectes sí. Jo diria que en alguns aspectes sí, no? També potser és normal, perquè les coses canvien, els temps canvien, els costums canvien, però que sí que hi ha aquella premissa a Reus, com a ciutat, bueno, que té el seu orgull, no? De que, bueno, doncs, ha de ja no conservar, sinó doncs, augmentar aquesta implantació, aquesta influència al territori.
Veurem, estarem pendents com es redefineix Reus, perquè a més, i abusant de la teva presència avui, però és que l'actualitat és la que tenim, de moment només mirem a Reus perquè hi ha problemes al consistori per definir qui governa, com governa, però és que també per tot el tema del cas Innova, l'estela del cas Innova, que aquesta setmana hem tornat a veure un escorcoll en diferents dependències municipals de Reus. Maria, això s'acaba algun dia?
Jo,
o...
jo tampoc voldria polaritzar aquí d'això, que tinc ganes que el Miquel també parli.
No,
a veure, el tema d'Innova no s'acabarà. O sigui, no s'acabarà.
Veurem nous
amb els escorcolls o registres que hi va haver ahir, no s'acabarà. Això d'Innova és molt gran, és molt gran. Aquest jutge doncs, també hi té ganes, no? Aquest jutge també hi té ganes. Però bueno, jo crec que aquí el que perjudica, i ara fa una estona parlàvem d'alguna forma de la imatge de Reus i del treball de Reus i de la perspectiva de Reus, no? Jo crec que qui surt tocada és la imatge de Reus, no? Amb aquests escorcolls. Crec que tampoc fan falta gossos per entrar amunt, gossos i tot aquell desplegament policial i de Guàrdia Civil per entrar en un ajuntament, com va passar ara fa unes setmanes. No sé, però dona aquesta imatge de Marbella, no? de ciutat àmpliament corrupta, i jo crec que, escolta'm, s'ha de tenir en compte primer la presumpció d'innocència, no? I que bueno, doncs tota aquesta mena de cosa d'innoves continuarà passant, però sí que és cert que no tan sols el govern municipal, que ahir ho va transmetre a través d'un comunicat, sinó doncs molta gent, i sobretot també doncs la gent de la premsa, el que tenim ganes ja, tot i que això suscita molta audiència, no? Però sí que tenim ganes de que s'aclareixi ja i que s'acabi el tema d'Innova.
Sí, perquè és que passa una setmana, tens una nova fotografia, el que deies tu, una nova imatge de gens, passa una setmana que potser no hi ha res, però és que a la següent ja tornem a estar, sembla gairebé que ens acostumem.
Va començar com un cas petit, però s'han anat descobrint que l'arbre amagava el bosc, hi ha moltes branques noves, hi ha moltes acusacions noves, s'han descobert moltes coses noves, jo... tot el que llegeixo amb la premsa, eh? Hi ha un merder molt considerable amb el nou hospital de Sant Joan de Reus. Vull dir, hi ha feina per rato per esbrinar això. Però bueno, jo crec que la imatge de Reus no queda perjudicada. El que queda perjudicat és els dirigents de totes aquestes empreses que van amb merda tot això. Però la ciutat de Reus simplement és el lloc on està l'acusació, però no pas la ciutat.
Jo crec que en el seu moment, quan el Pere era alcalde, crec que hauria haver estat més transparent amb el cas d'Innova. Segur que heu vist aquelles pel·lícules de cases misterioses on no es pot entrar a la porta de dalt, no? L'habitació sempre tancada, no? I la imatge d'Innova doncs és això, aquesta habitació que té un misteri, però clar, com sempre està tancada, aquesta porta està tancada, hi ha la curiositat de saber què hi ha dins, no? Jo crec que en Pérez hauria d'estar molt més, en el seu moment hauria tingut d'estar molt més transparent en el cas d'Innova. Per exemple, el cas de l'Ariel, l'Ariel quan va estar amb la Cori. Va ser permanent el desig de l'Ariel Santa Maria de voler entrar dintre d'Innova, de formar part del Consell d'Administració, digui-li com vulgui, no sé com es diu, la gestió, etc. No? Mm. I sobretot doncs, el Pere deia doncs, que no. Clar, denuncia el canto, que és on va començar les coses de les denúncies i van entrar doncs, jutjats i tot aquest entramat. Però també, doncs, això, no? L'Ariel, la declaració, en rodes de premsa, ja la seva pinta doncs, despertava doncs, aquesta curiositat i va ser doncs, bueno, doncs un moment que d'alguna forma doncs, va començar tot aquest tema de l'enrenou d'Innova, no?
Si us sembla, tornem cap a la nostra comarca perquè no és un enrenou sobtat, ni molt menys, però m'agradaria que em comentéssiu el fet de que aquestes eleccions que estan previstes pel dia 30 a la denominació d'origen qualificada priorat entra dins de la normalitat. Hi ha alguns consells regulats, com per exemple el de la Déu Montsant, per quedar-nos a la mateixa nostra comarca, que la setmana passada ja es van poder formar, ja que es presentaven el mateix número de persones que a llocs hi havia en el Consell Regulador. No és el cas de la Déu Cooperativa i tampoc és el cas d'un dels censos, que n'hi ha tres a la denominació d'origen Terra Alta. Tenim dos llistes, com veieu que pot anar a aquestes eleccions a la Déu Cooperativa?
Bueno, jo conec la llista, una de les llistes, que és la denominació qualificada Priorat, que em sembla que el que es presenta és el Salustià Álvarez. I l'altre, que és la de Unió de Pagesos, el que no sé és...
Ara Priorat, Unió de Pagesos. Jaume Balaguer, qui... l'encapçala.
No me sona, però qui és el Jaume Balaguer?
Crec que l'hem de situar a Gratallops.
No? A Gratallops. Bueno, doncs no tinc el gust de conèixer-lo i, per tant, m'ha sobtat hasta una mica que la Salustià es torni a presentar, no perquè ho fes malament ni molt menys, però em sembla que hi va estar 8 anys, si no recordo malament. En fi, no tinc gaire opinió sobre això perquè no pertanec al món del vi, però és el que desitjo és que es faci amb la més normalitat possible i que s'escollegi el millor president possible, perquè el vi, Priorat, és molt important a la nostra vida econòmica.
I jo assenyalava l'informatiu perquè crec que són unes eleccions molt importants que a l'alçada tranquil·lament de les municipals, perquè som un monocultiu, ens agradi o no ens agradi.
Sí, sí, és molt important per la nostra comarca.
Unes eleccions amb una entitat com el Consell Regulador de la DQ poden marcar i molt el futur d'aquesta comarca.
Clar, la ruta seguida de la comarca, exacte. I la DQ Montsant, que va haver eleccions, qui és el nou president?
Pilar Just.
Pilar Just.
Del celler Sant Rafael de Pradell de la Teixeta, ho vam comentar la setmana passada a la tertúlia i la... si hi ha algú que tingui curiositat, a partir de les 2 tenim avui toca l'Espai Rius de...
Ho sabia, jo ho sabia, però...
I la podrem escoltar.
M'ha estimat més que ho diguis amb obert, perquè la gent sàpiga que tenim nova presidenta del Consell Regulador de Montsant.
Jo sobre això de les eleccions de la DOC, també com el Miquel, no puc opinar més que no, que se celebrin i que el que doncs, guanyi i que sobretot el guanyador sigui el Jaume Balaguer de Gratallops, no? D'allà, o el Salustià Álvarez, que ja va estar al capdavant, doncs ho faci la millor manera possible perquè l'organisme o la zona vinícola doncs se'n pugui treure. Jo no hi veig polèmica, jo sé que també doncs,
des del punt de vista que ja hi entra
alguna candidatura alternativa i pugui haver una certa polèmica, no? O certs enrenous, no ho sé, de totes formes crec que hi ha l'INCABI, no? Que és un organisme que és la que...
És el que vetlla perquè tot el procés...
No? Que supervisa, sí. Que això doncs, es faci amb normalitat, per tant, doncs, escolta'm, que els dos tinguin un sort i qui surti, doncs felicitats.
Aquí la sintonia de Ràdio Falset estarem, pel que deia abans, entenem que són unes eleccions importants del nivell de les municipals per tot el que comporta i ja la setmana vinent tindrem els dos candidats i els entrevistarem tots dos per saber quines són els diferents programes que plantejaran en aquests 100 ocellers i 600 viticultors que estan cridats a les urnes el proper 30 de juny.
Jo suposo que la candidatura alternativa, no sé si ho dic bé això d'alternativa, o la nova candidatura, bueno, sempre és normal que aposti per nous, no? Noves, noves accions, és a dir, escolta, doncs, sí. Canvis, etcètera, etcètera, no sé quins canvis està dient, no? I els altres, doncs, per una mena de continuisme, que dir, escolta, doncs, ho estem fent bé, potser cal millorar alguns aspectes.
I no, no, això ja depèn dels candidats de convèncer els electors, eh? És una altra mena de política. Aviam què és el millor per la comarca.
El que està clar és que són dues propostes que, com deia el Maria, una és proposem un canvi i l'altra proposem una continuïtat.
Sí.
I els viticultors, els membres
viticultors
del CEMS,
són
tindran el...
han d'estudiar les ofertes d'un i de l'altre i considerar què és el que millor que pot anar.
Estarem molt pendents del
com
que...
També vull destacar la bona passar. Labor de, del Toni, no? Del Toni Alcover, que Alcover. Ha fet una feina, doncs, bona des del meu punt de vista, i que crec que, ostres, que és un, bueno, que és un bon professional, a més que el conec personalment des de fa molts anys, és una gran persona, no?
Veurem, doncs, i seguirem també què fa el Toni Alcover. A mi m'agradaria, si em permeteu, canviar de qüestió, també les eleccions seran el dia 30. El dia 4 de juliol hi haurà una... un festival molt important a la nostra comarca, un festival petit que potser, i aquí faig una mica d'autocrítica, no li estem massa al damunt, però que està agafant molta força, que és el Festival Amb Veu Alta de Pradell de la Teixeta, el primer cap de setmana de juliol, del 3 al 5, hi haurà una nova edició i m'agradaria que em comentéssiu com veieu aquesta nova edició, repeteixo, d'un petit festival que cada vegada està agafant més rellevància, tot i la seva mida, que concorda bastant amb la mida de Pradell.
A pesar de que no és una mida massa gran, ja has conegut a tot Catalunya, i jo me n'alegro molt perquè això era un dels somnis, un dels empenyaments que la nostra companya Rosa Gairal s'hi va dedicar amb cos i ànima. I me n'alegro molt que tiri endavant, i a més amb molt d'èxit, vull dir, va molta gent, la gent surt contenta, que és l'important. Si es fa any rere any i cada any vas millorant amb alguna cosa, vol dir que tot va bé. I jo me n'alegro molt pel poble de Pradell, i, bueno, i per la Rosa, en aquest cas, perquè ella va fer un gran esforç amb el que vulgarment diem Eva, eh?
No, està molt bé, no? Jo crec que una iniciativa com aquesta, amb un poblat tan bonic i petit, no?, com és Pradell, ostres, això s'hauria de fer no un cop a l'any, no?, sinó un cop al mes, no? Perquè allí es reuneixen, no sé ara el programa d'aquest any, sé alguna cosa perquè Reus Digital hi figurem com a mitjà
col·laborador. Encara no ha sortit, me sembla, el programa.
Hi figurem com a mitjà
col·laborador. Ja comença a circular, però...
I fins a... I tot ahir vam encetar un sorteig, que hi ha dos dinars al sindicat per als lectors que entren a Reus Digital i vulguin, doncs, assistir al Festival EVA. Però bé, allí que les últimes edicions és veure, és escoltar, és veure i escoltar gent que prenen la paraula i que són noms importantíssims, destacats, i gent anònima també, no?, que s'apunten, doncs, al certamen.
Sí, és una barreja, és una barreja molt curiosa.
On la participació és importantíssim, i escolta, em sembla que enguany és la sisena edició, i per tant, escolta, doncs, endavant. Felicitats als organitzadors, felicitats a Pradell, però també jo penso que n'hauria d'agafar profit tota la comarca, o sigui, la gent de la Bisbal de Falset hauria de baixar aquí baix a Pradell, la gent de Reus també, doncs, hauria de venir a Pradell.
Home, està molt a prop, eh? Ja no val l'excusa de no, és que hi ha d'escur... No, no, està a prop, i és una cosa que també hem dit moltes tertúlies i continuem dient, està molt a prop, més a prop que mai m'atreviria a dir.
Sí. De
Reus i de Tarragona.
I has de dir, les corbes són de Pradell cap allà. De Reus a Pradell no n'hi ha.
Han marxat moltes corbes, també us diré, però hi ha molta gent que té aquella imatge encara permanent de que hi ha moltes corbes a la carretera de Falset. I és un dels elements, em costa, que a l'hora de convidar, escolta'm, anem cap a Pradell, o anem cap a Priorat, o anem cap a Falset, ull, que hi ha corbes, no? Després si venen i veuen...
El Priorat sí que n'hi ha de corbes moltes, però fins a Falset no.
I és part del seu encant.
Clar, que és part del seu encant, home, per favor.
Però no ens desviem, que estàvem parlant de l'Eva i ens queda el cap de cartell, que en aquest cas, en l'edició d'enguany, no és un cap de cartell, és una proposta arriscada, però que, com tantes altres vegades ens ha passat al Priorat, i és una cosa que, si em permeteu, denuncio des d'aquí, és el fet de que el dissabte, com a acte central, per dir-ho d'alguna manera, tot i que segurament si em sent la Jordina Biosca em cauria un clatellot, és el fet de reunir a 11 poetes catalans, 11, eh? I no només pel número, és que estem parlant de gent com l'Enric Casasses, com el Jaume Pons a l'Horda, que fa uns mesos ja va estar aquí presentant la seva traducció de Fulles d'herba de Walt Whitman, un clàssic de la poesia nord-americana. Clar, un conjunt de gent que difícilment els veuries junts, i ja no us dic a vosaltres i a l'audiència que ens sent, a la nostra comarca. És molt fàcil, com l'any passat, molt fàcil, portar el Sergi López. Però clar, portar 11 poetes catalans vius i reunir-los és molt difícil. I l'Eva ho fa. A mi el que em fa por és que la gent no entengui el valor que suposa aquesta activitat.
Bueno, això crec que és una mostra de que aquest festival es consolida cada cop més. Sí que és cert el que dius, no? Cada vegada costa més no reunir 11 poetes i 11 músics, sinó doncs crear acció cultural, perquè ja no és per la resposta del propi protagonista cultural, sinó és per tota la paperassa i tots els impostos i l'IVA que costa aquest tema. No és fàcil muntar un concert ni una obra de teatre ara com per exemple doncs fa alguns anys. I home, i que coses com aquestes doncs augmentin la presència i que tirin endavant en moments com l'actual, és per treure't el barret i dir xapó.
Jo considero que reunir 11 poetes té un mèrit extraordinari, eh? Vull dir, jo considero que és molt difícil avui dia, perquè clar, han de coincidir el mateix dia i aproximadament a les mateixes hores, no?
Sí, però ja no és aquest...
És un acte.
Que es trobin els 11... És establir un programa de 3 dies, crec que que comença el divendres, dissabte, sí, i diumenge, i d'això, hi ha un pèl, però una mica arriscat, que aquests tres dies coincideixen també amb moltes coses que es fan, no? Es fan moltes activitats i molts festivals que es fan, doncs, a la vora, o sigui, aquí al territori. I això potser, doncs, pugui ser un element de risc a l'hora que hi pugui anar gent. Però també és cert que bueno, jo he tret l'últim any no, però els altres anys sí que hi treia el cap, i escolta'm, doncs ves els espectacles amb una resposta de públic molt, molt maca, no?
No, i a més és que en un escenari com és Prat de la Teixeta, que encara li dona més, trobo jo, encara el fa molt, molt més interessant. I hi ha la qüestió, que abans han passat molt de puntetes per damunt, que és que s'implica tot el poble. No és allò de dir, no, és que l'Ajuntament agafa, li diu a la Jordina Bioschi que els hi munti, que els hi porti 4 noms rellevants i ja està. No, no, és que estem parlant de que sí que es queda la Jordina Biosca, però és que la mateixa Biosca ens ho comenta cada any, és que és tot el poble se volca perquè l'Eva tiri endavant. O sigui, i el valor que té això...
Això és un èxit garantit. Si s'involucra tot el poble, és un molt més èxit que si s'involucra una sèrie de persones.
Depèn del públic, Miquel. El públic és bastant capritxós,
però,
a vegades.
Però és igual. Quan s'involucra tot el poble, que, és que hi ha molta il·lusió per fer-ho.
Fora bo que el nou govern municipal de Falset, el responsable o la responsable, no sé qui és, de Cultura, si ho sabeu, m'ho dieu, doncs també estaria bé d'agafar exemples com el de Pradell i traslladar-ho, no l'Eva, o sigui, de deixar-ho a Pradell,
No, clar, no.
Però sí, doncs, iniciar coses a Falset d'aquest tipus, no? De fer trobades de música, de cantautors, de romancers, no? Em sembla que ve el Jaume Arnella també, no?
Ramon Sassona.
I bueno, doncs que Falset s'espavila una mica, no? També en aquest sentit, culturalment, i crear doncs punts de trobada com el que s'està fent a Pradell de la Teixeta.
També, i aprofitant que estem parlant de cicles, o en aquest cas és un festival, però també sé que a Capçanes, i a l'informatiu ja us ho explicarem en més detall, també s'estan preparant, crec que són les nits al sol, en què en diferents setmanes consecutives al carrer del Sol de Capçanes, penso que ho dic bé, si no ja em corregiran els veïns de Capçanes, al llarg de diferents setmanes d'aquest estiu, doncs es troben, tenen concerts de diferents instruments, de crec que és la majoria part de vents, clarinets, flautes, etc. Clar, en petit format, i que enriqueixen.
I tant, enriqueixen.
No, que convida. O sigui, a l'estiu convida a sortir, no? Sembla que a tothom ens agrada sortir, i més al cap de setmana, i si hi ha una oferta cultural on puguis escoltar un conte, o escoltar una cançó, o escoltar un concert, o el que sigui, i tu allí doncs et pots acompanyar-lo amb un refrigeri, o sigui el que sigui, una cervesa, un cubata, doncs escolta'm, doncs ara a l'estiu...
S'agraeix no? Molt, s'agraeix molt.
Escolta, doncs si tens opció de fer-ho, doncs millor, no? Jo de nou demano doncs que aquí a Falset ara a l'estiu també doncs sigui una proposta que es pugui,
Bueno, la programació d'aquest estiu ja està feta per l'antic ajuntament, no sé si... Però bueno, almenys de cara a l'estiu que ve amb l'Ajuntament, pues que programi totes aquestes coses.
Doncs correcte.
Abans de marxar, Marian, tenies una notícia a nivell de comunicació de l'aparició d'un... Crec que el Punt Avui faran alguna cosa. Si ho pots concretar tu, és que jo no tinc gaire dades.
Que la comunicació local al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre donarà un pas cap endavant a partir del dia 28 de juny, és que el Punt Avui engegarà una edició territorial, millor dit, engegarà diferents edicions territorials a Catalunya, i concretament la que més ens afecta aquí és una edició al Camp de Tarragona i l'altra a les Terres de l'Ebre.
Que ja hi va ser?
Sí, ja hi va ser, però doncs, per temes econòmics i estratègics, sí, doncs, ho han deixat córrer. Però això sempre és positiu, no? Que hi hagi més exemples, més veus, més expressions, més diversitat.
Doncs s'acaba el nostre temps, com no, agrair al Marià i al Miquel que ens hagin acompanyat en aquesta hora del vermut, també el Gaspar que ho ha fet des de casa, i la setmana que ve, com no, hi tornarem en aquesta hora del vermut, passat dia Sant Joan i entrant a la recta final, perquè ja ens quedaran, no res, dos tertúlies per acabar la temporada de Ràdio Falset, que s'acabarà el 4 de juliol.
Jo crec, no sé si ho faràs com a responsable, jo crec que li hauríeu de donar un premi a aquest home, a aquest falsetà que truca, en Gaspar es diu, sí, que ha trucat, em sembla...
Cada dissabte truca.
No sé si passa per això, per les seves intencions com a responsable d'això, però aquest home se li hauria de donar un premi, perquè cada dissabte, que diu Miquel, no? Cada dissabte truca i participa i diu la seva... aquí.
Ho estudiarem.
Queda apuntat. Gaspar, ho has sentit, això?
Gràcies, Maria, gràcies, Miquel.
Un premi a la fidelitat
de l'audiència. La setmana que ve i tornarem. Que tingueu bon Sant Joan. Adeu.
Igualment. Gràcies.